La participació de la ciutadania en l'elaboració de les polítiques locals és cada vegada més important. Molts municipis han incorporat un projecte de pressupostos participatius per establir prioritats d'actuació i d'inversió i la definició d'accions concretes per un impacte directe en la vida quotidiana de la gent. Aquest és el cas de Castellar del Vallès, que per 6è any consecutiu tira endavant uns pressupostos participatius de 200.000 euros. Enguany, tot i la pandèmia, ha estat l'edició més multitudinària. En parlem amb la regidora de Responsabilitat Social, Carol Gómez, i de la mà del nostre companya Rocío Gómez. Bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Hola, bona tarda, Rocío.
Carol, ara m'ho explicàvem a la presentació que aquí a Castellar del Vallès, 6è edició dels pressupostos participatius, una edició especialment participativa. La
Correcte.
Gent s'ha volcat, ha anat molt a votar,
Correcte.
Ha augmentat el percentatge de persones que hi participaven, però el que hem de fer abans és explicar per què són importants els pressupostos participatius per a l'elaboració de les polítiques municipals?
Doncs els pressupostos participatius és una de les fórmules que hi ha de participació ciutadana en el que seria en l'administració pública i en l'administració local, que és el que a nosaltres ens interessa, no?, com a ajuntament. I són importants perquè dones la paraula i dones la implicació i participació a la ciutadania en part del pressupost municipal, en el nostre cas a Castellar, d'inversions, perquè els nostres pressupostos participatius es basen en el capítol 6 d'inversions del pressupost municipal. Llavors ja hi ha una partida anualment reservada de 200.000 euros que el que fa és que sigui la ciutadania qui et proposi projectes i sigui la ciutadania qui d'aquests projectes voti quins consideren més importants o que els hi crida, consideren que són adients pel municipi per la millora de tothom o perquè consideren que hi ha un sector de la ciutadania que amb aquests es veurà coberta les seves necessitats. Vull dir que és una manera de fer política pública en el que dones paraula i participació a la ciutadania, que al cap i a la fi no ens hem d'oblidar que tots els que treballem a l'administració pública, sigui com a personal propi de l'administració, sigui per ser càrrec electe, ens devem al servei públic, ens devem al servei a la ciutadania, i és el que hem de buscar, cobrir aquestes necessitats que la ciutadania ens dona a conèixer. I en aquest cas ho tenim directament. Ens els donen a conèixer ells amb les seves propostes i són ells mateixos qui voten aquesta prioritat.
Carol, ara explicaves que la gent us ha fet arribar les necessitats, aquestes propostes, perquè formessin part d'aquests pressupostos participatius. Hi ha una mica de tot, eh? Educatives, ADF...
Exacte. Hi ha una mica de tot. De fet, hi ha propostes tant promogudes per entitats municipals, de tot caire, el que tu deies, mediambiental, educativa, propis consells d'infants i del Consell d'Adolescència, òrgans de participació propis d'aquí de l'Ajuntament, a la vegada que particulars. També hi ha algunes propostes de particulars i propostes d'associació de veïns. En concret, hi ha 4 propostes d'associacions de veïns, també de projectes en el seu àmbit, no?, de la seva zona, que també han passat a votació. De fet, enguany, aquesta edició recull les propostes de l'any passat, del 2020, que, com que coincidien el temps
la
amb l'inici de la Covid, exacte, vam haver d'anul·lar. I per respecte, perquè ja s'havien validat tècnicament i ja estàvem en el punt de que havien de passar a votació, les hem deixat allà guardadetes i els hem donat l'opció de si volien tornar-les a presentar enguany i, si és més, si les volien modificar en algun aspecte. Totes aquestes s'han incorporat en les que hi ha enguany i al final han estat 18 propostes en total que han passat a votació. No obstant, no són 18, sinó realment es van presentar 30 i llargs propostes. Però no totes complien amb el que és el reglament, els requisits del reglament de pressupostos participatius que tenim.
És molt difícil fer arribar la proposta? Perquè ara m'imagino que jo detecto que, per exemple, a Sabadell, Terrassa, en aquest cas Castellar del Vallès, hi ha una necessitat, per exemple, de seguretat viària, no?, de seguretat ciutadana, i vull fer una proposta. És molt difícil? Necessito ser tècnica o es fa una instància? Com funciona?
No, mira, o sigui, aquí hi ha dos temes. Una cosa és que durant tu l'any com a ciutadà consideris que hi ha una millora, llavors sempre pots anar a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat de queixes i suggeriments i consultes, i allò sí que és una instància, però tu pots fer el suggeriment i llavors el departament corresponent et donarà resposta de si això ja està prevista aquesta actuació o prenem nota perquè no estava prevista i la realitzarem o valorarem aviam què es pot fer i si ho podem incorporar en el pla d'actuació d'aquella zona. D'acord? Això és una cosa. L'altra és, en el període de pressupostos participatius, nosaltres ho fem difusió i ho diem. El calendari serà aquest. Durant de tal dia es poden presentar les propostes. Com? Enguany es feia via formulari que estava a la pròpia pàgina web municipal, que era qui ets, o sigui, el proposant, el nom de la proposta que tu proposaves, una descripció d'aquella proposta concisa, de com si el projecte l'haguessis de fer tu, l'haguessis d'encarregar tu a una empresa. Tu li explicaries el que vols, amb quin objectiu i què és, no? I també, per fer-ho més fàcil i perquè la gent també tingui aquesta percepció del que costa, no?, realitzar un projecte en tots els sentits, doncs demanem aquesta descripció i demanem també un pressupost aproximat. Si tu has mirat alguna empresa alguna vegada, més o menys per quan. Aquí a Castellà el màxim per cada proposta és de 50.000 euros el que pots presentar. D'acord? Llavors, és senzill, i si vas una mica perdut sempre hi ha, i sempre ho hem dit, els serveis tècnics del que seria de projectes o de mobilitat o d'espai públic, que es posarà en contacte amb aquella persona que vol fer la proposta, si va una mica perduda, per poder-lo guiar i assessorar de si és viable aquella idea que té o no per la zona. Vull dir que sempre tenen un assessorament.
Un acompanyament.
És molt senzill, un acompanyament, exacte. Sí que és veritat que enguany hem tingut per dues bandes, hem tingut el formulari de la pàgina web municipal i en la plataforma de participació ciutadana, que per primera vegada ja hem utilitzat en ferm, allà també es podien presentar les propostes i hem fet aquesta barreja. La intenció és que per l'any que ve ja sigui només el canal de la pàgina web de participació ciutadana, perquè també és molt senzill, és el mateix sistema, però ho focalitzarem perquè s'identifiqui aquella plataforma com la de participació en tots els sentits, no? De processos, d'òrgans de participació...
De referència.
Vull dir, de referència en la participació de castellà.
Suposo que esteu contents, no? Perquè
molt.
Ha votat més gent, l'edició més amb multitudinària,
més... Exacte.
Tot i la pandèmia, no?
Tot
que
i
de
la
vegades,
pandèmia.
No sé, podria semblar que la gent no es motivaria, no? Per votar,
sí.
Per implicar-se, però...
Però a part s'ajuntaven també altres temes, que és que, degut a la pandèmia, ja li vam estar donant voltes l'any passat, i aquest encara més, hem canviat totalment el format. M'explico. Anteriorment, en les altres 5 edicions, es podia votar durant 30 dies. I era del 19 de març, que és Sant Josep, aquí a Castellà, que és festiu, fins a 23 d'abril, Sant Jordi. Diguem que aquestes dues dates marcaven l'inici i el final
de la
votació. Degut a la pandèmia, com estàvem en les restriccions i no sabíem si per Sant Josep es podria o no, ho vam traslladar més enllà per assegurar que sí que es podria fer, possiblement, tenia més números, ara, festa major, i ho hem reduït a 15 dies, la votació. És a dir, hem fet de l'1 al 13, de fet, 13 dies de votació. Totalment telemàtic. Hem enviat una carta amb un codi que identifica la persona. El DNI i el codi, diguem, és unipersonal, vull dir, és només aquella persona, i allò és el que havia d'utilitzar per entrar a la plataforma i votar. Era així de senzill. D'acord? Però abans sempre hi havia una butlleta que la persona també omplia si volia venir a votar presencialment, ja fos en el sac que ha estat cada dia allà preparada en una tablet per, si no te n'en sorties, poder venir i demanar ajuda per votar. Abans es feia amb una urna, amb aquella papereta, i tu l'entraves i ja està. Ara no. Ara és, tu vens al sac, però ho faràs com si ho estiguessis fent des de casa si tu te n'en sortissis. Amb la mateixa aplicació, la tablet, per tant, tot ha estat digital. També per la Covid no podíem estar amb els papers de les butlletes.
A més,
no?
A això a l'hora de fer el recompte, no? L'escrutini...
Era
més
farragós i això
no?
Ha estat un moment. Exacte, vull dir, ho vam veure dimarts. L'escrutini va ser super senzill i super ràpid. Vull dir que, i molt contents perquè, clar, castellà va creixent. Això implica que cada any que fem pressupostos tens una base, perquè es pot votar a partir dels 11 anys, més gran, increixendo. Llavors, clar, diguem que la referència, ja no per al percentatge de vots, que és important, però, clar, dius, ostres, cada vegada pots costar més mobilitzar a la gent, o que es vegi, no?, que la gent es mobilitza, si compares números, però enguany han votat 2.022 persones... de 22.575 que podien votar. És el número de persones votants més elevat de les 6 edicions. Bueno, 5, que 2020 no compta. Vull dir que molt bé, molt bé. També és gràcies al canvi de campanya que hem fet. La difusió no ha estat amb el suplement de l'actual únicament. Diguem que hem retallat el suplement i hem fet allò una...
Telegram, xarxes socials
amb un vídeo de cada proposant gravat per part de l'Ajuntament, mateix escenari per tots, vull dir, de manera igualitària, que s'ha anat fent difusió durant el mes d'agost, un vídeo cada dia, però des de tot moment, des del moment zero, la gent podia consultar tots els vídeos amb les propostes amb el mateix esquema, era, es presentaven, deien el nom de la proposta, quin objectiu tenia aquella proposta i una mica la descripció i algun ganxo, no?, perquè la gent li votés. I aquí també entra en joc els proposants, que sempre els hi diem, nosaltres us amb això ajudem a fer la campanya, però ara la campanya l'heu de fer vosaltres també perquè la gent us voti, i aquest any també s'ha juntat aquesta situació, no?, de propostes molt potents que han sapigut fer també molt bé la difusió, i això ha fet que encara aquest altaveu fos més gran, no?, i d'aquí la resposta de la gent votant, clar.
Home, és que aquí vam entrevistar la temporada passada a la Rat Basterretxea, la presidenta Suma. De Suma sí. Castellà, en aquells moments que s'anava traslladant la marató, que al final sí que es va poder fer, que va ser un èxit amb els caps de cartell, els pets, Miqui Núñez.
Sí.
I algú més? Que ara el Pot Petit,
em sembla. El Pot Petit més per als infants, sí.
Sí, que va ser doncs també molt multitudinari. De fet, és l'opció més votada, que és aules multisensorials. Exacte. A les escoles millorem l'aprenentatge.
Sí. Vull dir que és això, és el que diem, igual que elles ADF també per xarxes socials reutilitzant aquest vídeo i la imatge i anar fent, no?, puntualment. Uh-huh. I cada dia la insistència, recordeu el vot. Nosaltres, a banda d'aquests vídeos, també al final, quan hi era la votació, també hem anat recordant. Recordeu que podeu votar telemàticament, que podeu venir aquí al SAC a votar si no us en sortiu. Vull dir que aquest recordatori constant, més els proposants fent aquesta campanya tan potent cadascú per la seva banda, que també les han fet, ha ajudat, no?, a aquests resultats i a aquesta participació, i que jo crec que molta gent que potser no era coneixedora dels pressupostos participatius hagi participat.
Si, per exemple, la teva proposta no surt guanyadora, pots tornar-te a presentar, no? No
sí,
hi ha una restricció, no? Pots millorar-la
no.
i...
Actualment no. O sigui, per reglament de pressupostos no hi ha una limitació de número de vegades que et pots presentar.
Us heu trobat que repeteixin?
Sí. Hi ha una d'organització, és que sí.
Una de les coses, trobo jo, vaja, més positives dels pressupostos participatius és que hi ha categories, no? Una pel nucli urbà, una per les urbanitzacions
i
Sant Feliu del Racó, que el Consell d'Infants, una altra vegada, els nens... Sí. Són els que impulsen el canvi. En què consisteix aquesta proposta que han fet des del Consell d'Infants? Perquè diria que no és la primera vegada que guanyen, eh?
No, ells han guanyat amb altres propostes, com va ser el carril bici d'allà de la Ronda Tolosa, uh-huh, al costat de les pistes d'atletisme. Tot aquell carril bici és va ser proposta guanyadora d'ells. També les lletres i els llits que et pots trobar per saltar a diferents places aquí de Castellà també és una proposta guanyadora d'ells, que jo recordi. I aquesta que ha guanyat aquesta vegada és perquè hi ha molts d'ells que també són de Sant Feliu del Racó i es troben que l'espai que tenen així més ampli per jugar és privat i, bueno, i no consideren que sigui atractiu per ells. Uh-huh. Llavors el que proposaven era un espai que fos municipal perquè així és molt més fàcil fer intervencions de manteniment, de posar jocs nous. Ja van buscar i la proposta era en un espai en concret per ubicar un espai de jocs amb elements de jocs i no ens hem d'oblidar que són infants de 10, 11, 12 anys que a vegades veiem més als parcs per nens més petitons que no pas per aquestes edats que estan com entremig, no? Entre l'adolescència i la infància. I es troben que ells també volen encara jugar i volen elements de jocs però més adients a la seva edat. I aquesta era la seva proposta. A Sant Feliu, un espai adequat municipal perquè sigui més fàcil de mantenir sempre i de fer aquestes actuacions, incorporar nous elements, però ja adequar-lo amb elements nous i tenir aquest espai de joc allà.
Esclar, al final el col·lectiu que detecta aquesta necessitat, no?, és qui ha de presentar-ho, no?
Exacte.
I en aquest cas estava mirant els percentatges de les votacions.
Sí.
I escolta, és que la franja de 10 a 15 anys són 11 punts, 11 en 37%,
que
és una borrada,
diguem que dels 36 als 55 són els que més voten, superant el 20%, si t'hi fixes
els
en pares. Dos. Sí. Però si tu realment mires, de fet a la pàgina web municipal estan penjats els resultats i hi ha una presentació on es veu gràficament aquests percentatges per franges d'edat, només la de més de 75 anys és la més petitona, no?, amb aquest 3%. La dels 6, bueno, a partir de 66 també. Però la resta, des dels 11 fins a aquests 65 anys, tothom participa. Perquè tothom es sent identificat amb alguna de les propostes que s'està presentant, sigui per interès, sigui per simpatia, sigui per proximitat d'algú, la seva família, els seus nets, els seus fills, que creuen que allò pot anar bé. tothom se sent identificat d'alguna manera i per això vol participar, que és el que jo he detectat aquest any.
Entre municipis que feu pressupostos participatius, us reuniu per mirar de, no sé, introduir novetats o afrontar els reptes tecnològics de cara al futur? Hi ha una, diguéssim, una sinergia, una transversalitat en les reunions sí, amb sí la resta de municipis, per exemple, del Vallès, que ens queda més a prop?
Jo del Vallès en concret no...
No n'hi ha.
Hi ha municipis que fan pressupostos participatius, però no, més aviat ho he treballat sempre a nivell de grups de treball, de diputació, ja sigui informacions, ja sigui com ara tenen àgores i grups de treball, on la gent explica els seus casos. Sí que és veritat que també hi ha empreses especialitzades en participació ciutadana, no només de pressupostos, sinó altres processos de participació que també s'encarreguen de fer aquest recull de bones pràctiques, no? Perquè no tots els municipis ho desenvolupen. I allà pues, vas veient totes aquestes diferències o aquestes bones pràctiques que vas dir, ostres, pues, potser ho podríem mirar. Vull dir que... Perquè sí que és veritat que, igual que aquí tenim aquesta regidoria de responsabilitat social que incorpora participació, anteriorment es deia de govern obert, que és una de les potes del govern obert, la participació, aquesta mateixa estructura no es manté en altres municipis.
És important, no?, exportar els casos d'èxit i també explicar què és el que costa més per compartir doncs, aquest coneixement i millorar. Els reptes de cara als pressupostos de 2022, que estic seguríssima que ja estàs començant a fer feina, tot just acaba de fer l'escrutini, però estic segura que ja estàs amb la idea, amb la fletxa.
Exacte. Bueno, de fet, ara el següent pas dins del concepte de participació és que ara volem que els proposants, ja no els guanyadors només, sinó els 18 proposants, així ho vaig dir l'altre dia a l'escrutini, el dimarts, ens posarem en contacte amb ells perquè aquell qui vulgui ens faci aquest retorn de punts forts i punts febles. Farem un DAFO amb ells, per dir-ho així.
Molt bé.
Digueu-nos què ho considera que està bé i hem de mantenir o hem de potenciar, què considereu que, ostres, en això no hi havíem caigut, potser, i durant el procés vosaltres amb els vostres veïns i això us heu trobat que estaria bé incorporar, i mirarem i valorarem aviam si és fàcil, si no és fàcil d'incorporar, què considereu que no, jo crec que això no, per qui no rotllava, vull dir que farem aquest retorn amb ells directament perquè són ells els que també han parlat amb tots els veïns i tenen també aquest feedback, no?, per part de la gent i aprofitarem per fer aquestes millores o mantenir i potenciar els punts forts que ha tingut enguany per de cara a la següent edició, que serà la número 7.
Doncs a Carol Gómez, gràcies per passar pel Connectats i explicar-nos un projecte que tots els municipis haurien d'incorporar perquè la gent doncs, pugui proposar i al cap i a la fi expressar com veuen el poble, fer la fotografia de què necessita.
Exacte.
Bona tarda.
Bona tarda, Rocío.